Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. L'Ajuntament compareixerà en el procés judicial contra el recurs presentat per les entitats contràries al projecte de la C32. D'aquí uns minuts escoltarem el regidor d'Acció de Govern, Jordi Sais, que defensa la necessitat de construir el ramal de l'autopista i també les crítiques de l'oposició, en concret d'Iniciativa Esquerra Unida. El regidor Miguel Gracia afirma que l'equip de govern no és de confiança. Qui també ha volgut dir la seva són les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Fan front comú i en un comunicat reclamen que s'executi el perllongament de la C32. Consideren que és una obra essencial i prioritària. Sostenen que els treballs han de començar aquesta primavera i confien que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no aturi l'obra de manera cautelar, tot i el recurs presentat. En una estona entrevistarem Eduard Torrent Lloretenc i president de la Cambra de Comerç de Girona. Aquest és avui el nostre tema principal, el Bon Dia, Bona Hora. Som a dijous 16 de febrer i la resta de contingut ens el presenta l'Eduard. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria. Bon dia a tothom. Doncs Lloret se suma per primera vegada al Dia Mundial del Guia de Turisme per reivindicar la feina que es fa des del sector i lluitar contra l'intrusisme. Escoltarem una de les guies, Anna Penya, i parlarem amb el regidor Albert Robert. També repassarem els partits de cap de setmana, que no són pocs, així com la competició escolar de gimnàstica rítmica d'àmbit comarcal. A la segona part sabrem de què anirà la xerrada que organitza el Casinet aquest divendres i a on van d'excursió el proper diumenge. I recordarem que la Plataforma per la Pau organitza un bus per anar a la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona per reclamar poder acollir refugiats i migrants. Escoltarem Mari Carme Bernat. I per últim explicarem en què consisteix Papyrus, un espectacle infantil que arriba diumenge al teatre amb la lloretenca Cristina Aguirre, una obra que ha rodat per tot el món i que col·lecciona premis. Sabrem durant l'entrevista a la Cristina per què és una peça innovadora.
Doncs tot això és el que us explicarem avui i a més us recordarem que l'Aurora ha organitzat una conferència per saber com és la medicina en clau femenina. Comença a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. Comença el Bon Dia, Bona Hora, Rosa Giral a la producció i qui us està parlant, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Vuit i tres, i també tenim cada dia la veu d'en Miquel Bernis, que és el nostre home del temps. Miquel, tu mateix, volem saber com es presenta el dia d'avui i també ja comencem a fixar-nos en el cap de setmana. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb temperatures que són una mica més baixes que ahir. Ha començat a pujar el termòmetre, en canvi, a ponent, i és que està arribant una massa de núvols prims que arriba per l'oest, que ja ha començat a enterbolir el cel en aquestes comarques de Lleida, sobretot, i que anirà avançant també cap a la resta de comarques durant la jornada. Per tant, dia avui de cel una mica més ennuvolat o com a mínim enterbolit per bandes de núvols prims que l'emblanquinaran. Al migdia cal esperar un ambient tan suau com el de les jornades anteriors, màximes de 15-16 graus al centre del dia, per tant, poca necessitat de jaqueta farà falta al centre de la jornada, i de fet que els dies vinents hem d'esperar pocs canvis en les temperatures. Seguirem esperant aquests valors al voltant dels 15-16 graus, potser lleugerament a la baixa de cada diumenge i dilluns, com a mínim la sensació tèrmica, a causa també del vent de gregal que pot començar a bufar una mica moderat de cara al final del cap de setmana. Tot i així, els mapes del temps avui han esvaït les opcions de precipitacions de cara al cap de setmana. El que esperem pels dies vinents és que continuï el predomini del sol, i en tot cas, diumenge, aquesta entrada de vent marítim farà que augmentin els intervals de núvols, que el cel sigui més variable, però no hi haurà precipitacions, o el més probable és que no arribi a ploure. Per tant, cap de setmana una mica més variable, sobretot diumenge i dilluns, però amb poques, ben poques opcions de pluja. Per tant, els pròxims dies, temperatures estables, cel amb més sol que no pas núvols i aquesta mica de vent de gregal que es deixarà sentir, sobretot durant la segona part del cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. Moment ara de repassar l'actualitat del dia en forma de titulars, mirant el que diuen les portades dels diaris. I si ens fixem en el diari de Girona, el que hi destaca és que el Suprem obliga la banca a pagar les clàusules sòl amb retroactivitat total. L'alt tribunal espanyol rectifica i aplica per primera vegada en una sentència la doctrina imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També molt destacat el circ que s'apropa a la ciutadania. Es fa ressò el diari de Girona que l'Ajuntament de Figueres i la Circus Arts Foundation presenten al Museu del Circ els figuerencs per buscar la seva complicitat amb el projecte. Hi ha una imatge de la presentació d'ahir al Teatre del Jardí ple de públic per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa. També en el diari de Girona, les cambres de comerç gironines reclamen que s'executi la nova C32. Asseguren que és essencial que les obres comencin aquesta primavera. Recordem que avui parlarem amb Eduard Torrent, de la Cambra de Comerç de Girona, per conèixer la seva opinió al respecte. D'altra banda, l'amo del taller amb els falsos Ferrari diu que són cotxes per aparentar. També és notícia que el síndic demana que s'aturi el nou macrocentre de menors de Girona. La Fiscalia indaga el vincle de Viloca amb pagaments a Convergència. També en el diari de Girona, l'exèrcit vol fer maniobres a Salrà i l'alcalde els diu que no. En plana cultural, Javier Cercas novel·la la vida del seu oncle mort al bàndol de Franco. I en esports, dues notícies. Una és pel Girona de futbol, que jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Nàstic, després de guanyar a Badalona per 0-1. I l'altre és per l'Uni Girona de bàsquet femení, que va perdre a Turquia i es queda fora de l'Eurocup. Agusport 85, Uni Girona 54.
La proposta del Banc d'Espanya per endarrerir la jubilació ocupa alguna de les portades d'aquest dijous. Diari Ara titula Treballar més anys i el pla de pensions privat, mentre que el periòdico destaca que el Banc d'Espanya vol endarrerir més la jubilació. Per la seva banda, La Vanguardia opta per Guindos culpa l'exgovernador Ordóñez de la crisi de Bankia. El País destaca que Trump acusa el seu servei d'espionatge de fabricar la connexió russa. La Razón diu que el Partit Popular mantindrà el president de Múrcia, tot i que aquest sigui imputat. I per últim, El Mundo, que la Fiscalia General també va impedir acusar Pedro Sanz.
També és notícia l'ultimàtum de la Unió Europea a Barcelona i Madrid per la contaminació que se n'està parlant últimament molt. D'altra banda, detenen a Malàisia la segona sospitosa d'haver mort el germanastre de Kim Jong-un. El govern espanyol diu que acatarà la sentència del Constitucional sobre el 0,7% de l'IRPF. Els iaioflautes reben el Premi Solidaritat 2016 al Parlament. Atenció a aquesta notícia. A Burgos, una dona de 64 anys ha estat mare de bessons. Fa 6 anys que va tenir una filla també per fecundació in vitro, però n'hi van haver de retirar la custòdia per desemparament. Déu-n'hi-do. També un descobriment, ens en fem ressò, i és que han descobert un laboratori anglès que amb l'orina es pot produir electricitat. I en esports, el Real Madrid va guanyar, però no va rematar la feina davant del Nàpols, 3-1.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. 28. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
Encara no coneixes l'aplicació Lloret Smart? Descarrega't l'aplicació entre els dies 10 i 19 de febrer i participa en el sorteig de dues entrades pel concert de Natalie Imbruglia a la sala Rasmatàs del dia 25 de febrer i d'una nit per a dues persones amb allotjament i esmorzar a l'hotel Guitar Gran Passage de Barcelona pel mateix dia. A més, sorteig d'una nit per a dues persones a l'hotel Ebenia Olympic Resort de Lloret de Mar amb pensió completa i accés al circuit d'aigües de l'Espa. El sorteig es farà el dia 20 de febrer i els guanyadors s'anunciaran a través de l'aplicació Lloret Smart. Descarrega't l'aplicació Lloret Smart. Organitza Ajuntament de Lloret de Mar. Col·labora Associació de Comerciants, Guitar Gran Passage i Ebenia Olympic Resort.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
El próximo domingo 26 de febrero no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía.
Fíjate que gitanilla bailando por sevillana.
A las 12 del mediodía, misa rociera con el coro Bahía de Blanes en la iglesia de San Rumá. Y a partir de las 2 de la tarde, comida del Día de Andalucía en el Ebenia Olympic Resort. Continuaremos la celebración con las actuaciones de las escuelas de baile y el espectáculo flamenco de Daniel Candelas. Seguiremos la fiesta con música, baile y muchas sorpresas. El 26 de febrero no te pierdas la gran fiesta del Día de Andalucía de Lloret de Mar. Información y reservas en el Bar Granada o en el teléfono 972 36 35 15.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Vine a tastar la nova carta renovada de la Iguana o a gaudir d'una copa en un ambient immillorable. Si vols celebrar el teu aniversari o el teu sopar d'empresa, a la Iguana tenim menús per a grups a partir de 18 euros. Vine entre setmana i deixa't seduir pel nostre menú diari a 10 euros amb 50. Ens trobaràs al carrer Grau número 2 de Lloret. Telèfon 972 36 45 77. Obert tot l'any. La Iguana, l'ambient més canalla de Lloret.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i dotze del matí, comencem a desenvolupar els temes aquí al Bon Dia, Bona Hora. Benvinguts tots a la ràdio de Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret compareixerà per defensar la necessitat de l'autopista en el procés judicial contra el recurs contenciós administratiu presentat per les entitats contràries al projecte de la C32.
Jordi Say, regidor d'Acció de Govern, argumenta per què el consistori hi vol dir la seva i per què consideren des de l'equip de govern que el nou ramal de la C32 fins a Lloret és necessari.
Compareix bàsicament per la petició que es fa des del jutjat contenciós on s'està seguint el recurs presentat a instància d'aquestes 16 entitats i com a petició del propi jutjat per a veure si volem dir la nostra en base al recurs que s'ha presentat sobre l'execució del projecte de prolongament de la C32. Doncs la postura que té l'Ajuntament és la inicial, és a dir, no ha canviat res. Nosaltres entenem que l'execució d'aquest projecte és una demanda feta al territori des de fa molts anys. L'arribada de la C32 o d'una via ràpida entenem que és necessària per donar solució als problemes de mobilitat que té actualment la població, per ser una de les primeres fases que donaria una continuació als problemes de mobilitat amb l'execució de la Ronda Nord, i entenem que l'arribada de la C32 el que fa és culminar aquesta petició del territori realitzada des del llarg dels anys.
Davant d'aquest anunci, des de l'oposició, Iniciativa Esquerra Unida critica la postura de l'equip de govern. Escoltem el regidor Miguel Gracia.
No ens sorprèn gens que aquest equip de govern es posicioni a favor del projecte d'ampliació de l'autopista C32 i el materialitzi a través de la seva presència en l'acte judicial, sent així un fidel servidor dels interessos d'una minoria encapçalada per Abertis, que aquest equip de govern i l'alcalde capdavant no són de confiança. El programa electoral d'Esquerra Republicana deia clarament que es realitzaria una consulta sobre la C32. En el programa electoral de Convergència i Unió deia que es consultaria les persones de Lloret en els temes importants, i en el programa electoral del PSC deia que crearien processos de participació ciutadana per als projectes de repercussió general. I des d'Iniciativa Esquerra Unida estem pel dret a decidir, però no només en l'aspecte nacional, també en els temes d'especial transcendència per al nostre municipi, com és l'ampliació de l'autopista C32.
El comunicat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa també diu literalment que no el sorprèn que no respecti la consulta realitzada en què la majoria va dir no a l'autopista.
Qui també vol deixar clara la seva postura són les cambres de comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, que fan front comú atenent les demandes dels empresaris del territori.
En un comunicat reclamen que s'executi el perllongament de la C32 perquè consideren que és una obra essencial i prioritària.
Sostenen que els treballs han de començar aquesta primavera i confien que el TSJ no aturi l'obra de manera cautelar, tot i el recurs presentat.
En un manifest conjunt, les tres cambres recorden que l'any 1988 ja van posar la necessitat d'aquesta obra damunt la taula. Ha tingut un dilatat procés de planejament i aprovació, recull el text, recordant que el perllongament esponjarà el trànsit de la zona, millorarà la seguretat viària i no costarà diners a les arques públiques. Afegeixen que la concessionària Abertis, qui assumirà el cost de l'obra, supera els 70 milions d'euros.
En parlem amb el director de la Cambra de Girona, que és el lloretenc Eduard Torrent. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què la Cambra de Comerç dona suport a aquest perllongament?
Bueno, més que la Cambra, som les tres Cambres de Comerç de Girona, perquè una part d'aquest tram doncs, també afectaria tant a Branes com a Tossa de Mar, que depèn de la Cambra de Sant Feliu. I, bueno, com deia una mica, ara sentia abans d'entrar a Mantena, doncs, el teu company, que és una demanda que no és d'ara ni molt menys, sinó que porta, bueno, una trentena d'anys treballant-se. Ell feia referència a aquesta demanda que s'havia fet el 1988. I, bàsicament, un tema que hem de reflexionar, jo sóc lloretenc i entenc perfectament doncs una mica les diferents opinions, és que si mirem què ha passat amb aquests 30 anys destinacions competidores nostres, doncs veurem que les vies de comunicació han millorat moltíssim, i totes aquestes vies que s'han fet a altres llocs doncs també segurament passaven per llocs una mica delicats o que mediambientalment volíem protegir, no? Posem el cas de Roses, amb el parc natural dels Aiguamolls, el tema de Sitges, amb les costes del Garraf, podríem parlar també de Prats de Daro, amb l'autovia, Salou... Per tant, que totes les localitats i algunes d'elles amb menys afluència turística que tenim a Lloret de Mar, Branes i Tossa, realment tenen unes arribades a les poblacions doncs, que són molt millors a les que tenim a Lloret de Mar. Per tant, la base és aquesta, després hi ha altres motius.
I creuen que se solucionarien els problemes de trànsit si es fes aquest perllongament?
Home, de ben segur. O sigui, un tema que també s'ha criticat, bàsicament, és què aporta aquesta obra. Bàsicament aporta diverses coses. Una, la millora de mobilitat. Durant molts mesos de l'any, per dir una temporada molt llarga, realment per arribar des de la part de Tordera, perquè pràcticament està entre Tordera i Branes, fins a Lloret, doncs està 20 minuts, 15 minuts. Amb aquesta nova via s'estaria entre 5-7 minuts. Per tant, això realment seria molt important. També hi haurà el tema de seguretat. El tema de seguretat també és important, perquè és una zona doncs, que realment hi ha molt de tràfic, i on hi ha molt de trànsit, doncs realment es produeixen accidents. Després el tema de descongestionar tota aquesta part d'aquesta via, que passen tants vehicles diàriament, i per tant facilitar la connexió de Lloret i de Branes, de la Selva Marítima, tant amb la zona de Barcelona, amb l'aeroport, que arriben molta gent de la que arriba a Lloret de Mar, i després la connexió, diguéssim, amb el Maresme, amb Girona i amb tot el que és l'autopista, no? Vull dir que jo crec que avantatges n'hi ha moltes.
I els empresaris, que abans comentava que també afecta a Blanes i Tossa, els empresaris d'aquestes tres poblacions, Lloret, Blanes i Tossa, han demanat el suport a les cambres?
Sí, això se n'ha parlat durant molts plens de la Cambra i de les diferents comissions, i bueno, des del sector de transport fins al sector d'hostaleria i restauració i el de serveis, doncs donen suport en aquesta via. Segurament, dins d'aquests sectors pot haver-hi gent que no hi estigui d'acord. Això sempre passa. En qualsevol sector sempre hi ha gent doncs, que no pensa el mateix que la majoria. I segurament segurament a nivell de Lloret i de les altres poblacions, jo mateix com a lloretenc, segurament el que m'agradarà o el que m'agradaria és que aquesta obra es pugui fer amb el màxim de respecte a la natura, com s'han fet una mica aquestes que jo t'he comentat a altres zones de Catalunya, perquè bàsicament a totes aquestes zones també s'ha estudiat doncs, la millora de com pot arribar aquesta via. Nosaltres en tenim un bon exemple molt a prop de Lloret, que és una zona que és a la selva, que és a l'eix transversal. Per tant, a l'eix transversal travessa, diguéssim, doncs, una zona boscosa que és fenomenal i és preciosa. Per tant, doncs, ara qui pensaria que l'eix transversal no hi fos? Un altre tema que també es discuteix sempre és si s'ha de fer aquest tram. Imaginem-se que l'autopista, diguéssim, que ve des de Barcelona i que s'atura a Tordera, o que s'atura, diguéssim, entre Palafolls i Tordera, doncs no estigués feta i tinguéssim que passar encara per totes les localitats de la costa. Vull dir, no tindria sentit. Per tant, a vegades el debat és d'aquella zona si és gratuït o no. Ningú es planteja de no tenir aquella infraestructura per poder arribar al Maresme i, en aquest cas, a la Costa Brava Sud. Un altre tema que també es parla a vegades és que si aquest govern, que si l'altre govern, no? Ara jo senté també unes declaracions de la regió d'iniciativa, l'avantatge que amb aquest procés d'aquests anys és que han passat diferents governs de la Generalitat, amb tots els colors, també del tripartit, de l'antic tripartit, per tant hi havia els diferents partits polítics que formaven part del tripartit. A nivell municipal també hi ha hagut diferents ajuntaments que han participat d'aquesta idea. I a part d'això, el que s'ha de pensar és que a nivell tècnic els tècnics que estan a la Generalitat, doncs no són de cap color.
I els contraris a la C32, però també critiquen que es fes una consulta ciutadana i que no s'hagin tingut en compte els resultats. Qui t'ha dit?
Jo també ho veig bé. A veure, jo sóc un gran defensor del dret a decidir, per tant, es va poder fer aquesta consulta ciutadana, jo vaig votar, i llavors el que passa que el que potser ens hem de plantejar és que potser la gent que va votar no era molt significativa en el total, diguéssim, dels habitants que tenim a Lloret, no? Llàstima que no hagués participat més gent, i per tant, doncs, després a nivell municipal, doncs, cada un dels municipis ha decidit el que ha cregut convenient a partir de les majories que té.
Doncs, Eduard Torrent, no sé si cal afegir alguna cosa més com a director de la Cambra de Comerç de Girona.
Bueno, jo crec que bàsicament un avantatge que també ha tingut el projecte és que, a veure, mediambientalment s'ha millorat. Quan tu deies una mica què demandaven alguns sectors, el que demandaven inicialment era un tram de 2+2. Aquest tram s'ha quedat amb 2+1. Per tant, segurament també això ha millorat el fet de l'accés i de l'obra que s'hagi de fer. Bueno, s'ha de reconèixer una cosa també, que s'ha dit una mica al final i que també és una cosa que sempre s'acaba dient, és que això ho vol fer Abertis perquè és el que hi guanyarà, no? L'empresa Abertis és una empresa molt gran, és una multinacional catalana i per tant dubto que depengui, diguéssim, els seus resultats de fer aquesta obra o no. Per tant, doncs, el hàndicap quin és que a nivell del país, doncs, malauradament no hi ha recursos per fer tantes obres i per tant aquesta obra, si no la fa una empresa privada, no la pot fer la Generalitat perquè no hi ha diners. Per tant, doncs, bueno, és fàcil recórrer que la culpa la té Abertis. En cap cas jo crec que sigui això.
Doncs recollim les seves valoracions. Eduard Torrent, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Bon Dia, Bona Hora i que vagi molt bé. Bon dia.
A vosaltres i que la gent pugui dir la seva obertament.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Vuit i 22, canviem de tema. Lloret se suma per primera vegada al Dia Mundial del Guia de Turisme. La jornada la promou l'Associació de Guies de Catalunya per reivindicar la feina professional i de qualitat que fa el sector i lluitar contra l'intrusisme.
Tot i que la diada és el proper 21 de febrer, a Lloret s'avança aquest diumenge perquè és festiu i així es pot gaudir més del públic.
Tres guies oferiran visites guiades gratuïtes a Can Font i un recorregut pel nucli antic. Tot plegat començarà a les 11 del matí i en el cas de la Casa Museu de Can Font la visita ja és plena. Una de les guies és Anna Penya.
Que volem reivindicar sobretot la professionalització de la nostra feina, que la gent vegi que realment som professionals, que lluitem també per un turisme de qualitat, que som gent que semblem una mica l'últim graó amb tota l'escala de turisme, però que som els primers a donar la cara davant del públic. Vull dir, la gent, la primera cara que es troba és la cara del guia. Llavors, lluitem sobretot per això, perquè per voler trencar estereotips a la figura del guia, per lluitar també contra l'intrusisme, perquè és una professió que té molt d'intrusisme, i sobretot perquè la gent vegi que darrere d'un guia hi ha un gran professional molt preparat.
Els interessats en apuntar-s'hi es recomana que reservin plaça al telèfon 972 36 44 54 o al Museu del Mar.
Al telèfon, el regidor de Patrimoni Cultural, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Perquè des de Lloret han decidit sumar-se a aquesta commemoració, al Dia Mundial del Guia de Turisme.
Bé, doncs, com ja sabem tots, Lloret és un municipi turístic en el 90%, per no dir quasi en el 100% de les activitats, directa o indirectament parlant, i creiem que és positiu el fet d'haver col·laborat, diguéssim, amb l'Associació de Guies Turístics per poder posar a disposició la Casa Can Font i que els guies turístics puguin fer unes visites guiades tant a la Casa Museu com en el casc antic.
Uh-huh. I aquesta jornada, deia Anna Penya, la sentíem, que comentava que es vol professionalitzar aquesta professió, demostrar que són professionals, no?, i que se'ls ha de tenir en compte. Creu que és una figura important, la del guia, en aquest sentit?
Sí, jo crec és que el que volen és dignificar una mica els guies professionals, diguéssim, que tenen els seus títols, que han hagut d'estudiar i que han hagut de fer uns exàmens durs per poder tenir un títol i no anar en contra de qualsevol persona que es faci dir guia, que simplement el que fa és explicar una mica el que veu però que no sap de bona font doncs, el que podria saber un guia titulat i un guia com no professional, com és en el cas de l'Anna Penya, que ens explicava. I per això jo entenem que des de l'Ajuntament hem de facilitar aquest dia del guia turístic i nosaltres el posem a disposició a Can Font, que a més a més és la casa que hem obert ara fa uns mesos i que això també ens donarà la possibilitat de que més gent de Lloret pugui visitar doncs la Casa Museu o el casc antic, que també crec que val molt la pena.
Can Font, que ja està plena la visita, això és bona senyal, no?
Sí, bueno, bona senyal i mala senyal, vol dir que no tenim més hores per donar a més gent, i bona senyal perquè, clar, és una casa que vol ser visitada per tothom i això ens alegra molt. A més, ja hem rebut alguns inputs de les primeres visites que es van fer i tothom n'està tan content. Jo, això és el que més m'agrada, no? Vull dir, que la gent pugui anar a veure la Casa Museu de Can Font i que després surti i digui, ostres, molt bé, doncs això encara és més important.
Doncs, regidor, esperem que vagi molt bé el cap de setmana aquesta commemoració del Dia Mundial del Guia de Turisme i agrair que ens n'hagi donat els detalls aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Res, moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i arribarem, tres minuts més ben dit, i arribarem a dos quarts de nou i aprofitem abans de recuperar la informació del temps per obrir plana esportiva i apuntar els partits del cap de setmana. El Club Hoquei Lloret es desplaça a la pista del CUE de l'Hoquei Lliga, el Club Patí Manlleu, i no vol sorpreses. Els homes de Manel Barceló volen guanyar per dos motius. D'una banda, per fer més gran la distància respecte a la zona de descens, i de l'altra, per agafar moral per afrontar la Copa del Rei, que es disputa el següent cap de setmana.
Els lloretencs venen d'empatar contra el Noia i ja podran comptar amb un dels homes més importants de l'equip, David Plaza, que ja va gaudir de minuts de la passada jornada després de superar una llarga lesió. El partit davant del Manlleu serà aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre.
El Club de Futbol Lloret torna a casa per disputar la 22a jornada de la Primera Catalana. Ho farà amb un derbi davant del Girona B. Els homes de Durdiales encara recorden el partit de la primera volta en què els gironins van golejar per 5-3. En aquesta ocasió, els lloretencs volen seguir sent forts a casa i recuperar el camí de les victòries.
Ara mateix són sisens amb 31 punts, mentre que els rivals ocupen el 13è lloc amb 22 després de 9 jornades consecutives sense guanyar. El partit serà aquest dissabte a les 4 de la tarda en el Camp Municipal d'Esports.
Seguim el repàs amb el Club Unió Futbol Sala Lloret, que es desplaça a la pista de l'Arenys per jugar aquest diumenge a 3:15 de la tarda.
L'equip de Jordi Castejón, tercer a la classificació, es troba només un punt del líder al Parets i ja acumula 11 setmanes seguides de competició sense perdre.
Per la seva part, el Lloret Esportiu Futbol Sala s'enfronta al Bigues i Riells. Serà aquest dissabte a 6:45.
Es tracta d'un partit entre dos rivals directes a la classificació. Els lloretencs són novens amb 21 punts, mentre que els rivals ocupen la desena plaça amb 20 punts.
Per últim, el Club Voler Lloret afrontarà el seu tercer partit de la fase d'ascens. Serà a casa davant del Figueres aquest dissabte partir de les 6 de la tarda.
Les jugadores Andrés Aristegui han guanyat amb autoritat els dos primers partits i ja es lideren la classificació.
I acabem explicant que el sènior femení del bàsquet Lloret no jugarà.
Ha ajornat el partit que havia de disputar aquesta jornada contra el Badruna Palamós.
I si seguim en plana esportiva, podem afegir que Lloret donarà el tret de sortida a la Lliga de Gimnàstica Rítmica de nivell escolar.
Serà aquest dissabte perquè el Consell Comarcal i l'Escola Gimnàstica Rítmica han preparat un seguit d'actuacions al Pavelló del Molí amb clubs d'arreu de la comarca de la Selva. Ho ha explicat l'entrenadora Blanca Lloberes.
Hi ha clubs de tota la comarca, de Blanes, de Lloret, de Santa Coloma de Farners, de Sils, i esperem que sigui una jornada molt, molt maca perquè la preparem amb molta il·lusió i que tots disfrutem molt i sigui doncs, un dia de gimnàstica rítmica on invitem a tota la població a que ens vingui a animar, sobretot a les gimnastes de casa i que vinguin a veure la gimnàstica al Pavelló del Molí.
De Lloret hi participaran nenes pre-Benjamí, Benjamí, Alaví i Cadet. Per moltes, serà la seva primera competició.
Les pre-Benjamins tenen de 7 a 8 anyets, s'estrenen aquesta vegada per primera vegada, és la seva primera competició, i són 6 gimnastes. Els conjunts Benjamins també són conjunts de 6 gimnastes, el Cadet són 6 gimnastes també, i després tindrem les Alevins que participaran en modalitat individual, que també són 5, 4 Benjamins també en modalitat individual, 2 Cadets que també s'estrenen en modalitat individual.
La de Lloret serà la prova d'inici de temporada. Es durà a terme aquest dissabte al matí al Pavelló del Molí.
Dos quarts i mig minut de 9 del matí. Som a l'equador del Bon Dia, Bona Hora d'avui, dijous 16 de febrer, dia en què comença la Copa del Rei de bàsquet, pels que som aficionats al bàsquet. I també és el moment ara d'escoltar en Miquel Bernis perquè ens expliqui com es presenta el cap de setmana. Recordem que de cara a diumenge hi ha diferents cites marítimes, hi ha un concurs de fotos subaquàtiques, hi ha la tira de l'art, hi ha una regata de llaüt mediterrani, per tant, volem saber com serà el cap de setmana, però també el dia d'avui, Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Al migdia cal esperar un ambient tan suau com el de les jornades anteriors, màximes de 15 a 16 graus al centre del dia, per tant, poca necessitat de jaqueta farà falta al centre de la jornada i, de fet, que els dies vinents hem d'esperar pocs canvis en les temperatures. Seguirem esperant aquests valors al voltant dels 15-16 graus, potser lleugerament a la baixa de cada diumenge i dilluns, com a mínim la sensació tèrmica, a causa també del vent de gregal que pot començar a bufar una mica moderat de cara al final del cap de setmana. Tot i així, els mapes del temps avui han esvaït les opcions de precipitacions de cara al cap de setmana. El que esperem pels dies vinents és que continuï el predomini del sol i, en tot cas, diumenge, aquesta entrada de vent marítim farà que augmentin els intervals de núvols, que el cel sigui més variable, però no hi haurà precipitacions, o el més probable és que no arribi a ploure. Per tant, cap de setmana una mica més variable, sobretot diumenge i dilluns, però amb poques, ben poques opcions de pluja. Per tant, els pròxims dies, temperatures estables, cel amb més sol que no pas núvols i aquesta mica de vent de gregal que es deixarà sentir, sobretot durant la segona part del cap de setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix la temperatura que tenim és de 10 graus i atenció, perquè la humitat és del 100%. Vuit i 32, repassem el que diuen els diaris i comencem amb el Punt Avui, que destaca una declaració de Carles Puigdemont, president de la Generalitat, que diu que li preocupa el flirteig de l'Estat amb els confins de la democràcia. El president i Anna Gabriel mostren la seva determinació que se celebri el referèndum. Puigdemont retreu a Rajoy que vulgui obviar el govern i l'Estat respon que té tractes amb qui vol. Anna Gabriel també fa una declaració al Punt que diu que no faran batalla de la data si la voluntat és ferma. La CUP només acceptaria una suspensió de la consulta davant d'una amenaça militaritzada. Anna Gabriel no veu cap possibilitat que prosperi cap negociació amb l'Estat i aposta per la mobilització. A la imatge s'hi veu una encaixada de mans entre Puigdemont i Gabriel en acabar la conversa del moment zero ahir. Més notícies, el Pla Estatal pels Refugiats és un fracàs i marxa enrere en el canvi del model de selectivitat. El govern deixa la prova gairebé igual que l'any passat arran de les protestes. Són els titulars del Punt. I notícies ben diverses trobem en el diari de Girona. La més destacada, que el Suprem obliga la banca a pagar les clàusules sol amb retroactivitat total. L'alt tribunal espanyol rectifica i aplica per primera vegada en una sentència la doctrina imposada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També molt destacat a Figueres que el circ s'apropa a la ciutadania, i és que l'Ajuntament i la Circus Arts Foundation, han presentat al Museu del Circ als figuerencs per buscar la seva complicitat amb el projecte. També en el diari de Girona, l'exèrcit vol fer maniobres a Salrà, però l'alcalde els diu que no. Les cambres de comerç gironines reclamen que s'executi la nova C32. N'hem parlat fa un moment aquí a la ràdio amb el director de la Cambra de Comerç de Girona, Eduard Torrent. També és notícia que l'amo del taller amb els falsos Ferrari diu ara que són cotxes només per aparentar. El síndic demana que s'aturi el nou macrocentre de menors de Girona. En plana cultural, dues notícies. Javier Cercas novel·la la vida del seu oncle mort al bàndol de Franco, i La porta ferrada tindrà Jamie Cullum, Sub-Zero, Fangoria i Love of Lesbian. I en esports, el Girona de futbol jugarà la final de la Copa Catalunya contra el Nàstic després de guanyar 0-1 a Badalona, i l'Uni Girona perd a Turquia i es queda fora de l'Eurocup per un contundent 85-54.
La proposta del Banc d'Espanya per endarrerir la jubilació ocupa alguna de les portades d'aquest dijous. Diari Ara titula Treballar més anys i pla de pensions privat, i el periòdico destaca que el Banc d'Espanya vol endarrerir més la jubilació. Per la seva banda, La Vanguardia opta per Guindos culpa l'exgovernador Ordóñez de la crisi de Bankia. El País destaca que Trump acusa el seu servei d'espionatge de fabricar la connexió russa. La Razón diu que el Partit Popular mantindrà el president de Múrcia, tot i que aquest sigui imputat. I el Mundo finalitzem que la Fiscalia General també va impedir acusar Pedro Sánchez.
També és notícia l'ultimàtum de la Unió Europea a Barcelona i Madrid per la contaminació. D'altra banda, el govern espanyol diu que acatarà la sentència del Tribunal Constitucional sobre el 0,7% de l'IRPF. Els iaioflautes reben el Premi Solidaritat 2016 al Parlament. Com a curiositat, un laboratori anglès ha descobert que amb orina es pot produir electricitat. Una altra notícia que crida l'atenció és que a Burgos una dona de 64 anys ha estat mare de bessons, però és que a més aquesta dona fa 6 anys va tenir una filla també per fecundació in vitro, però n'hi van retirar la custòdia per desemparament. I finalment en esports, el Real Madrid de futbol va guanyar, però no va rematar la feina davant del Nàpols, 3-1.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs hi veiem la notícia que hem tractat aquí a la ràdio i que veiem també a la portada del diari de Girona, i és que l'Ajuntament defensarà el TSJ, que la C32 s'ha d'allargar i que hi ha front comú dels empresaris gironins per reclamar que es prolongui l'autopista.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos quarts i mig de nou i seguim amb més notícies al Bon Dia Bona Hora del 90.2 de l'FM, Nova Ràdio Lloret, dijous 16 de febrer. I el que fem ara és posar ja la mirada en el cap de setmana. En concret, en demà divendres sabrem com era la cuina al convent dels dominics durant el barroc, al llarg del segle XVII. Serà a través d'una xerrada que es fa al Casinet, que diumenge marxa d'excursió a Sitges. Anem per parts.
La conferència de demà la pronunciarà Pep Vila, membre de l'Institut d'Estudis Gironins, llicenciat en Filologia Catalana, investigador privat, estudiós de teatre i literatura catalanes, entre d'altres. Es tracta de tot un expert en el temps del barroc i en la cuina que s'elaborava als convents, en concret el dels dominics.
Doncs ara en parlarem, però també volem afegir que de cara a diumenge el Club Marina Casinet se'n va d'excursió a Sitges amb motiu de l'any Ramon Casas. Al matí es farà un recorregut pel nucli antic, les cases modernistes, les muralles, el mercat i l'església. I a la tarda visitaran el Museu de Cau Ferrat i el muntatge de l'exposició sobre cases.
El preu de l'excursió, que inclou el viatge en autocar i el dinar i les visites, és de 50 euros. Queden poques places disponibles.
Comencem parlant de la xerrada de demà divendres amb el seu ponent, Pep Vila, bon dia. Pep Vila, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Doncs bé, li preguntem el tema de la xerrada, a veure si ens ho pot resumir una mica, com era la cuina del segle XVII en ple barroc.
Bé, ho, es,
explicaré així. El Convent dels Dominics de Girona, per ficar una referència, és on ara hi ha la universitat. No sé si ho teniu vist. És ara, és un edifici enclaustrat que llavors va ser un espai militar i llavors ara hi ha la universitat. Llavors, d'aquest document, amb la desamortització, s'han conservat una sèrie de llibres de cuina en els quals doncs, els frares, que portaven una comptabilitat, cada dia apuntaven el que gastaven per dinar i per sopar. D'aquest registre, que se n'ha conservat durant 10 anys, en total hi ha una mena de 7.000, no podríem dir menús, però hi ha unes 7.000 anotacions de tipus divers amb el que compraven per menjar, perquè els monjos tenien les hortes i llavors hi ha molts de productes doncs, que no surten allà reflectits perquè ells ja els acollien o els adonaven. El Convent dels Dominics pertany a l'ordre dels predicadors. Llavors, per què fa el menjar, hi havia tres tipus de notacions. Una notació que en deien un principi doncs, que ara nosaltres podríem diguéssim, interpretar com un primer plat, una mena d'entremès o entrant diari. I llavors hi havia un segon plat més reforçat que en deien una pitança. Els principis eren un plat també de vegades consistents. Per exemple, us en diré uns quants. Principi de botifarres amb llumillo, principi d'arengades, principi de cols de casa, principi de peres prunes, principi de cebes, principi de carabasses. Perquè aquí hi ha una cosa que ara ens pot sobtar, i és que en aquella època, doncs, a vegades de primer plat ja menjàvem fruita. És a dir, ara nosaltres estem acostumats a vegades a menjar meló amb pernil, però en aquella època, doncs, per exemple, sobretot durant la primavera i l'estiu, el primer plat doncs, podia ser un plat de cireres, podia ser doncs, un plat de maduixes, podia ser un plat de prunes, perquè ells creien, segons les doctrines hipocràtiques de l'època, que la fruita preparava l'estómac.
Uh-huh. I per què és interessant recuperar tota aquesta informació?
Aquesta informació és interessant des de molts punts de vista. És interessant des d'un punt de vista antropològic per saber què es menjava en aquella època, però també penso que també és interessant des d'un punt de vista d'història de la ciència, perquè per les mesures, pels estris, però crec que val la pena també conèixer-ho, perquè hi ha molts de plats que es podrien tornar a fer o que es podrien recuperar. Per exemple, a l'any 1605, perquè ara tinc la notació aquí davant, per exemple, hi ha un principi de naps amb salsa de nous, per exemple, o carabasses fregides amb mel, o naps amb salsa de nous. També pensem que hi ha restaurants, ara que s'ha posat de moda la cuina i que hi ha molta gent doncs, que recupera receptes antigues, que alguna d'aquestes receptes es podrien recuperar. Després també la majoria de convents solien tenir hortes i solien tenir granges i hi havia gent de posició que els hi deixava diners i amb testaments els hi deixaven camps i tot això. Llavors, per exemple, mataven el porc, mataven xais i doncs també feien embotits. El que passa que en aquella època, al no haver-hi la indústria del fred, n'hi havia neveres, doncs gairebé els productes aquests de carn se'ls tenien que, o s'ho tenien que menjar diguéssim un dia per altre. Després ja sabeu que les comunitats religioses doncs per raons canòniques doncs hi ha molts dies que d'abstinència de dejuni i llavors també havien de menjar peix els divendres i altres per Setmana Santa i altres diades. Llavors, com és el peix? El peix passa igual que en certa manera que la carn. Com que no hi ha neveres, el port natural de Girona i de Sant Feliu de Guíxols. I llavors aquest peix es portava de Sant Feliu de Guíxols a Girona de nit amb uns carros tapats amb falgueres i amb uns sacs, i els posaven així, els aportaven perquè de nit no feia tanta calor. I un carro de Sant Feliu a Girona tardava 8 hores. Però la majoria del peix que es consumia era peix sec o peix, diguéssim, o peix així esfumat, i també hi havia, doncs, barrils de tonyina, és a dir, que quan les ordres religioses consumien molt de peix. Altres vegades hi ha notat que, per exemple, en diades assenyalades havia arribat a portar peix de Torroella, de Montgrí i d'altres llocs. En diades molt assenyalades, com era, per exemple, les festivitats de Sant Agustí, o per Nadal, o per Setmana Sant, o quan venia el pare provincial, doncs menjaven receptes, menjaven aus. Les aus eren considerades un menjar delicat i de luxe, i, per exemple, doncs, ara estem acostumats a menjar gallina o pollastre gairebé cada dia, però en aquella època la gallina o un pollastre es menjava 3 o 4 vegades l'any, els capons,
ocasions especials,
el gallini, menjars especials, i aquests menjars s'adreçaven, doncs, amb vins aromàtics, és a dir, que no vivien malament.
Segur que no.
Segur que no.
Ah, doncs de tot això se'n parlarà, no li preguntem res més.
Jo, en aquesta conferència, que durarà una hora, doncs explicaré bé com funcionava un convent. Després, un altre tema també interessant és que en aquella època gairebé no hi havia gaire forquilles, és a dir, hi havia cullera, hi havia un gabinet i hi havia com una mena de punxó per punxar els aliments i portar-los al plat, que solia ser un plat de fusta, i llavors allà el trinxaven, llavors que hi havia un lector que mentre es menjaven, doncs tota la gent es escoltava i callava. És a dir, hi ha tota una sèrie, hi ha una mena de litúrgia del menjar que també és interessant de fer conèixer. Una gran quantitat d'escudelles, sobretot escudelles vegetals, escudelles de fava, escudella de ceba, escudella de ciurons, escudella de vellanat, escudella de carabassat, escudella de llenties, que tot això són plats de la cuina senzilla que, encara que no tinguem les mesures, doncs penso que poden interessar per la història de la cuina.
Doncs no ens expliqui res més, perquè al final ho acabarà revelant tot abans de la xerrada. Volem que la gent vingui.
Sí, no, perquè, escolta, bueno, o escolteu, si hi ha 10 anys de registres i cada dia apunten 2 registres, són 700 registres cada any, per 10 anys són 7.000. Jo d'aquests 7.000 registres n'he fet una tria. Naturalment, això donaria per fer una tesi doctoral, però he intentat, doncs, explicar una mica com era aquest tipus de cuina, que també anava lligada a les estacions.
Pere Vila? Doncs s'ha tallat la comunicació, el tenim aquí, sí?
Sí.
Bé, doncs deia que moltes gràcies per...
A vosaltres.
Per haver-nos atès. Esperem que vagi molt bé,
sí, home, molt bé
la xerrada i que s'expliqui tots aquests temes que comentava.
Gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Molt bon dia. I parlem ara amb el president del Club Marina Casinet, en Joan Domènech, també al telèfon. Parlem ara de l'excursió que té prevista l'entitat de cara a diumenge a Sitges amb motiu de l'any Cases. Molt bon dia.
Bon dia.
En què consistirà aquesta excursió?
Bé, bàsicament, com dius molt bé, alguns lloretencs m'havien demanat de veure, doncs, amb aquestes excursions que fem, si es podia anar a veure aquesta exposició del Ramon Casas, que és un pintor excepcional, amic del Rossinyol, i que tenen centrat el Cau Ferrat i totes aquestes instal·lacions que va fundar el Rossinyol a Sitges, i aleshores hem organitzat això. És una exposició que és molt sol·licitada, per tant, ens hem hagut d'adaptar amb un horari que no és habitualment el nostre, que nosaltres normalment sortim al dematí i ho fem tot el dematí, després direm i tornem, i aquí ens funcionarà una mica al revés. O sigui, nosaltres sortim, calculem que a les 11 serem a Sitges, aleshores ens agafaran uns guies que ens faran una passejada per al nucli antic de Sitges, allà encara queden algunes diferències de Lloret, per la muralla, pel voltant de l'exterior del Cau Ferrat i tota aquesta part més emblemàtica, i anirem a dinar, doncs, a Viadet, a la una, en un restaurant, doncs, que es diu Canya Teca. Si això de la canya o la teca va bé, doncs el nom diu la cosa, ja anirem bé. I calculem que a les 4 que haurem dinat de sobres, doncs llavors tenim l'entrada concertada en el Cau Ferrat i a tot el recinte de l'exposició, i allà també hi haurà un guia. Farem 3 grups perquè, per poder-ho explicar bé i perquè hi hagi un ordre, normalment no admeten més de 20 persones per grup, i com que som 53 en aquests moments, doncs es tocarà fer 3 grups, i aleshores farem 2 grups d'entrada a les 4 i un que s'esperarà mitja horeta, que serà el tercer grup, perquè no coincideixi tot per dintre del mateix espai. I veurem tota aquesta exposició, tot el que representa, doncs, d'apropar-nos a la pintura d'una de les figures bàsiques del modernisme.
I dèiem que quedaven poques places, ha dit que són de moment 53 persones. Quantes places hi ha en total?
L'autobús està previst per 55, o sigui que queden dues.
Dues places. Si algú hi vol venir, que s'espavili a contactar amb el Club Marina Casinet.
Exacte.
I Joan Domènech, president de l'entitat, esperem que vagi molt bé l'excursió de diumenge.
Esperem-ho. Gràcies.
A vostè, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
9 minuts per les 9. Parlem ara de la plataforma per la Pau de Lloret, que aquest dissabte munta un dels molts autocars que aniran fins a Barcelona, d'arreu de Catalunya. La finalitat és sumar-se a la manifestació que s'espera multitudinària per acollir, a favor d'acollir persones refugiades i migrants, que organitza la plataforma Casa Nostra, Casa Vostra.
Maria Carme Bernat, membre de la plataforma, explica per què són una de les entitats que convoquen la manifestació.
De la manera que estan passant, no és humà, és inhumà. I no volem que un altre dia els nostres nets, els nostres fills, ens diguin que no van fer res per aturar tot aquest genocidi que està passant.
Aquest dissabte, 18 de febrer, l'horari de sortida serà 12:15 del migdia davant del Museu del Mar. Abans, a Lloret i arreu, hi haurà un repic de campanes des de la parròquia i una cassolada popular.
Encara queden places per al bus, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament. Es poden reservar fins aquest divendres al Puntet i al Museu del Mar.
El premiat espectacle Papyrus arriba aquest diumenge al Teatre de Lloret. És una obra pionera en la manera d'adreçar-se al públic infantil.
Papyrus parla de l'amistat, la guerra, dels temors que ens fan petits, de sentiments i d'esperança. El gest, l'humor i la creativitat són els protagonistes d'aquesta obra senzilla i poètica que estimula la ment de l'espectador amb un llenguatge madur que deixa espai a la imaginació dels infants.
El fil conductor són un carregador del moll i una pagesa que es troben per casualitat escapant de la guerra. Junts, amb sentit de l'humor i una creativitat sorprenent, donen vida a un nou món.
Des de la seva creació, Papyrus ha tingut una llarga trajectòria internacional que l'ha portat per tot el món. Dinamarca, Alemanya, Holanda, Síria, Líban, França, Itàlia, Portugal, Suïssa, Israel, Colòmbia i Cabo Verde.
I també al Japó, on ha estat aquest Nadal. I després d'això, arriba ara a Lloret. La funció de Xirriquiteula Teatre serà aquest diumenge a partir de 17:45 de la tarda al teatre. Les entrades valen 6 euros. I a 7 minuts per les 9 en parlem amb l'actriu lloretenca Cristina Aguirre, formada a l'Aula Municipal de Teatre, que és una de les protagonistes de Papyrus. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com a lloretenca, contenta de venir a representar Papyrus al Teatre de Lloret?
Sí, sí, molt contenta. Porto una setmana enviant missatges i molt contenta que puguin veure els meus, bueno, la meva gent.
Doncs ens alegrem molt que vingueu aquí a Lloret. Cristina, dèiem que et vas formar a l'Aula Municipal de Teatre. El teu objectiu ja era arribar tan lluny? Perquè, déu-n'hi-do, dèiem per on heu estat i heu estat per tot el món.
Sí, bueno, m'ha sortit bastant bé, la veritat.
Perquè tu ja volies ser actriu? Era el teu objectiu de vida, diguéssim?
Bueno, era... O sigui, de molts anys que vaig començar a fer teatre amateur, després vaig anar a estudiar a Girona i, bueno, i altres llocs. Era com una afició, però en un moment vaig dir, vinga, va, ho provo, i va sortir molt bé, la veritat. Estic supercontenta.
Doncs ens n'alegrem moltíssim, i parla'ns una mica del projecte Papyrus.
Doncs Papyrus, bueno, ja és 11 anys que s'està fent, és una llarga història, i el que passa és que, bueno, en part, desgraciadament, el tema és molt actual, perquè el tema de fons és les guerres, com la gent ha d'escapar i perquè deixar casa seva perquè ha vingut una guerra. Llavors això sempre és actual. I després crec que la gran particularitat és que és sense paraules i dona la sensació que hi ha pocs espectacles adreçats a públic infantil que no hi hagi la paraula. I això és com que ensenya a que ens podem entendre i fer-se entendre encara que no parlem un idioma, encara que no fem servir la paraula, i crec que això és molt interessant per als nens. I també el material que fem servir, tot l'espectacle és el paper, i és un material molt simple que es va transformant durant tot l'espectacle, i crec que avui en dia, en què sembla que necessitem de tot, doncs és molt interessant que ells vegin que amb un simple paper es pot fer tota una història.
El paper per fer, per exemple, el vestuari també, o per fer què de l'espectacle?
No, és vestuari no. És tot
papiroflèxia, d'aquí el nom, o...?
Juguem amb el paper, de fet. Uh-huh. El transformem, i una mateixa cosa després es transforma en una altra. I a mesura que es va transformant la història, aquell mateix paper es va transformant. I és l'escenografia, podríem dir. Uh-huh. De l'espectacle.
I Cristina, deies que per fer-se entendre demostreu que no calen les paraules, però heu hagut d'adaptar alguna cosa en els diferents països que heu estat, o sempre el mateix espectacle funciona bé i es demostra, doncs, això, no? Que per fer-se entendre no calen les paraules, i que és el mateix fer-se entendre amb un nen català que amb un nen japonès.
Exacte, sí, és això, i a vegades hem hagut de canviar alguna coseta, però molt mínima, tipus, ara, per exemple, vam estar, bueno, no era a Japó, era a Hong Kong, però, bueno, està molt a prop, i en comptes de la sal, en un moment mimem com que fiquem sal al menjar. Llavors fèiem com el gest de la soja, perquè ja no fan servir la sal. Bueno, coseta que així...
Petites però... adaptacions, però sense importància, no, diguéssim?
Sí, uh-huh. Sí, petitíssimes, jo que et fa riure. Perquè dius, ah, mira, va, ho fem així, que ho entendran millor, però que no cal.
I, Cristina, aquest espectacle, ets una de les creadores de Papyrus, o com hi vas arribar?
No soc creadora. Nosaltres, en Claudio i jo, qui ho fem actualment, som la tercera parella que ho representem. Nosaltres estem des del 2008... i la primera parella va ser creadora amb la directora de l'espectacle. Uh-huh. Ho van crear entre els tres.
I des del 2008 fent el mateix espectacle, però arreu del món, com estàs vivint a nivell personal aquesta experiència?
Bueno, és molt enriquidora, perquè, bueno, clar, a més de que viatges, que ja és molt, molt enriquidor i molt, bueno, molt, molt bé tot, doncs estàs fent la feina que t'agrada. Llavors és com, què més puc demanar?
I a partir de quina edat la recomanes?
Em sembla que recomana a partir de 5 anys, però aquesta obra l'hem fet per nens de 3 anys, inclús més peques, però bueno, es podria dir que a partir de 3 anys, o sigui, es pot veure perfectament. I és com que depèn de l'edat, arriben fins a... es queden amb unes coses o amb unes altres. Si són més petits, es queden més amb lo visual, no arriben a la profunditat de la història, i si són més grans, pues, es queden amb tot. I... però quan... perdona.
No, digues.
No, que quan és teatre familiar, que venen els pares, que no és escolar, que moltes vegades els pares que sovint pues, s'adormen en el teatre o, bueno, o desconnecten, pues, que moltes vegades hem tingut felicitacions dels pares que realment han disfrutat ells també. Perquè si entres en la història, clar, la història és molt profunda, és molt una història real.
Jo precisament és el que volia preguntar per acabar, no? Que és a partir de 3 anys, però que sempre ve acompanyants adults, sobretot aquí a Lloret. Entenem que també vindrà gent a veure't a tu, perquè els hi farà gràcia veure la Cristina Aguirre. Llavors també els agradarà, l'espectacle.
Esperem. Després de tanta publicitat, esperem que sí.
Segur, segur que sí, Cristina. Si heu estat per tot el món, no podia ser que no estiguéssiu també a Lloret. Estem molt contents que arribeu aquí a la vila i esperem que vagi molt i molt bé. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb tots nosaltres i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Queda ja menys d'un minut per arribar a les 9 del matí i acabar el Bon Dia, Bona Hora. Només recordar-vos que avui hi ha xerrada de l'Aurora, que la dedica a parlar de la medicina en clau femenina a càrrec de la doctora Joana Ruiz. La xerrada oberta a tothom serà avui a les 8 del vespre a la sala polivalent de la biblioteca. I amb aquesta informació posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 16 de febrer. Moltíssimes gràcies a tots, que vagi molt bé i el Bon Dia, Bona Hora torna demà a les 8 en punt.